camins.
Tenim aquí un aplaudiment per les noies del Barça. Alexia, tens la paraula.
Ja la tornem a tenir aquí. Muchas gracias, afición. Esto va por vosotros. ¡Olele!
Huelen a tots i me quedo sense veu.
¿Cómo están los máquinas? Lo primero de todo. Que lo he celebrado mucho y creo que se nota.
Quina tarda, nit de dissabte, ens varen regalar les increïbles jugadores del Barça femení. Quina final més maca, més trepidant i més emocionant. Em va emocionar, veritablement. Vaig gaudir. I avui ho rememorarem al Camins. Per cert, Messi. Tot el dia amb l'ai al cor, ens porten la il·lusió, Jorge, Messi, a casa de la Porta. Tot són dimes i diretes i habladuries. I quan ja teníem apamat que no, que marxaria a Aràbia, doncs ara resulta que la major il·lusió que té és venir a Barcelona. I clar, els culers estem que no ens arriba la camisa al cos, ja veurem. Vinga, avui ho tractarem, que tenim dilluns esportiu. Bona vesprada d'aquest dilluns 5 de juny del 2023. Dia 1 després d'un nou totum revolutum, l'actualitat analitzada amb l'estil que us proposem la banda de Camins. En aquest cas, divendres, varen tenir la ronda d'opinions amb Jordi Cerdà, que ens va regalar algunes teories boges sobre Pedro Sánchez i la OTAN, i d'un Toni Picó, com sempre, elegant i precís. Quirúrgic, podríem dir. Dia 1 també després que Júlia Julve es posés el barret de seccionista i ens regalés alguns moments dels moments més incòmodes de la televisió, com ara, he venido a hablar de mi libro, i va llegar el millenialisme, s'ha de fer així sense vocalitzar, perquè en fi, la gent quan es droga no vocalitza. A més, em va recordar la Júlia alguns dels meus hits, com És la Lueza o El Zasqueta, que em va propinar aquell divendres l'ornitòleg al que vàrem trollejar. El vam convidar per parlar de coses que després no vam tocar. Gràcies, Júlia Julve, per divendres.
A tu. Que no sabia si podia dir alguna cosa, no et volia...
Bueno, sempre podeu dir...
No, va estar molt bé, va estar molt bé.
Saludo també a la Carla Buigas. Carla, hola.
Hola.
Vinga, doncs hola. Va. Si voleu recuperar els camins de divendres i qualsevol dels nostres continguts, també els enllaunats del cap de setmana amb contingut exclusiu premium, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram pilotats per Maria José Mendoza. Recordeu, ens podeu trobar a Twitter @caminsestel, a Instagram caminsestel, en directe a l'aplicació Radio Estel Oficial i el Més Estel, i el nostre canal de YouTube amb les nostres visites musicals, per exemple. Avui dilluns, tot i que és festa a Barcelona i tropecientos municipis més, aquí estem i us hem preparat amb aquella alegria una Macedònia nova, com cada nit, Macedònia de tres parts, actualitat esportiva, tenim molt a celebrar, i fritanga del Crims del Menudeu, ara us explico. Abans que res, l'actualitat de nou de la mà de Carla Buigas i Júlia Julve, amb el barret de la rigorositat. Després farem palès la nostra vocació esportiva i avui amb més motiu que mai, dissabte, el Barça femení va guanyar la seva segona Champions i va emocionar tota la culerada amb un partit èpic de final molt feliç. És per això que hem quedat amb Laia Coll, periodista esportiva a RAC1, que va narrar el partit in situ. Ella ens explicarà com es va viure tot plegat. I després farem una trucadeta a una persona que ens encanta, el Joan Poquí, redactor de Mundo Deportivo, que ens ajudarà a analitzar la temporada del masculí i els possibles moviments de fitxatges que han de venir. Messi, inclòs o no inclòs, no ho sabem. Un luxe Laia Coll i Joan Poquí al Camins, vocació esportiva. Serà després de les notícies. I a la part final del programa, Santi Jiménez malherido. Esto es una tracomena. Resulta que tenim el gran Santi Jiménez fent repòs a casa seva perquè està una mica tocat i, clar, a la seva edat tot costa una mica més. És broma, està estupendo. Per tant, no serà amb nosaltres, però invocarem el seu esperit i recuperarem alguns dels millors moments que ens ha regalat aquesta temporada en la seva secció de Crims del Menudeu Té Delicte amb Santi Jiménez, sense Santi Jiménez. La ràdio nocturna de la casa, la ràdio... Som com el fals davanter centre, la falsa ràdio nocturna de la casa. Des d'ara i fins les 9, actualitat, esports femenins i masculins i casos estranys i Santi Jiménez, que sempre mola. La banda de Camins us remata el dilluns festiu. No ens aturem. Té a que és implacable a Radio Estel.
Amb Rafa Sanahuja, Camins. Camins, segona temporada. Nous continguts amb la tonteria de sempre.
Ho sabeu de sobres, el Barça femení ha guanyat la seva segona Champions League al PSV Stadium d'Eindhoven gràcies a una èpica i preciosa remuntada davant el Wolfsburg per 3-2 i amb destacada actuació de Patrick Guijarro, autora de 2 gols claus a l'inici de la segona meitat. S'havien avançat les alemanes en la primera meitat, però la segona part ens va oferir emocions fortes amb la Patrick Guijarro, que va marcar aquests 2 gols en 2 minuts, 48 i 50, per equilibrar el marcador, i la sueca Fridolina Rolfo, al 70, va acabar donant el gol de la victòria. Alexia Putellas, la doble pilota d'or i estrella del Barça, va començar com a suplent, però va jugar uns minuts. A partir del 88, els seus primers minuts en aquesta Champions, després de perdre's gairebé tota la temporada per la seva greu lesió de genoll. Per tant, el Barça tanca així una temporada de somni en què també va conquerir amb autoritat la Lliga Espanyola per quart any consecutiu. Només se li va escapar la Copa de la Reina per aquesta eliminació als despatxos després d'un cas d'alineació indeguda, una errada grossa, per cert. Tenim moltes ganes de comentar com va anar tot plegat i ho farem amb una persona que va estar allà, a Eindhoven, que ho va explicar, que ho va cantar i que ho va viure. Laia Coll, bona vesprada.
Hola, bona tarda.
Gràcies per estar amb nosaltres. La Laia Coll és periodista a RAC1, a la part d'esports, i la narradora dels partits del Barça femení, tant a la Champions com a altres competicions. Laia, mil gràcies per estar. De veritat que em fa molta il·lusió saludar-te.
Un plaer, i més si és per parlar de coses tan bones com que el Barça femení torna a ser campió d'Europa.
Oh, i tant que sí. Lo primer, Laia, quina experiència, no?, com a periodista esportiva, quin goig poder narrar una final de la Champions, no?
Sí, la veritat és que sí, que em sento una autèntica privilegiada per poder posar veu a la història, moments que passaran per la història, i que a més també, a més enllà de la vessant esportiva, el que està fent aquest equip està fent un canvi social, com a la societat, un canvi molt necessari, està revolucionant el món de l'esport, el món de la dona, i per tant encara m'omple més d'orgull poder posar veu en aquests moments històrics.
Mira, justament volia demanar-te, ara parlarem de la vessant esportiva, que m'interessa molt, però penso aquesta vessant social, aquesta marea de gent que es va desplaçar fins a Eindhoven, això també és una fita, oi, Laia?
És una fita, i la veritat és que és emocionant veure el camí que s'ha seguit. Jo he estat a les 4 finals ja que ha jugat al Barça, vaig estar a Budapest el 2019, hi havia 1.000 persones de part del Barça, i la majoria eren familiars i amics, persones convidades pel club. A Göteborg el 2021, per culpa de la pandèmia, es va jugar amb les graderies buides, però n'estic convençuda que no hauríem passat gaire d'aquestes 1.000, potser 1.500 persones, i sobretot la temporada passada, la 21-22, amb la gran explosió amb els Camp Nous, amb els dobles rècords mundials del Camp Nou, i després a Turí, que hi van haver-hi 15.000 desplaçats. La veritat és que era emocionant poder viure allò, veure tot el que havia estat capaç de moure aquest equip, el primer desplaçament massiu de la història, i veure aquest any a Göteborg amb unes 10.000 persones del Barça, que se les han ingeniat de totes maneres per poder arribar fins a Eindhoven, perquè les connexions entre Barcelona i la ciutat neerlandesa no són molt bones, és a dir, no hi ha molts vols directes, i la consolidació, no? Ja que el de Turí no va ser flor d'un dia, sinó que aquest equip ha arribat per quedar-se, i que hi ha una gent ja que és fidel al Barça femení, i jo crec que tot això seguirà creixent, però la veritat és que és molt emocionant veure el canvi social que s'ha aconseguit, el que l'esport també està practicat per dones que poden jugar tant o millor a vegades que els homes, i que també hi ha referents dones en aquesta societat.
Això és fantàstic. S'ha comentat molt que aquesta vegada, després de la final de Torí de l'any passat, una de les claus era contenir una mica les emocions de l'equip, per tota aquesta potència social i aquest fervor de tots els seguidors cules. És a dir, aquest recolzament tan massiu i tan potent com que podia haver, bueno, és un factor, haver desestabilitzat una mica els ànims de les jugadores abans de la final, parlem de l'any passat. Que aquest cop la cosa ha estat com més continguda o més treballada. Com ho veus tu, Laia, això?
No, crec que sí, que efectivament el Barça una de les coses que ha estat treballant al llarg de tota la temporada és el saber contenir aquestes emocions i sobretot al llarg de la temporada, evidentment, doncs també s'ha treballat a nivell esportiu per millorar a nivell tècnic, a nivell tàctic, a nivell físic, que també era un dels aspectes que el Barça des del 2019, que va perdre la final, ha posat més incidència en ser físicament més potents, però l'equip des de l'inici de la temporada ha estat treballant l'aspecte mental, perquè què va passar l'any passat a Turí, ho han reconegut les pròpies jugadores, que tot aquest moviment social que hi va haver-hi al seu voltant, el fet que hi haguessin 15.000 desplaçats a la ciutat italiana, que les va sobreposar, els va posar una pressió sobre que no van saber gestionar, perquè estarem d'acord que el Barça des de fa 2-3 anys està sent el millor equip d'Europa, amb partits molt sòlids, amb partits molt bons, un equip que ataca molt bé, que acostuma a golejar, i què van veure? Doncs que quan va arribar el dia D, que era el dia de la final contra l'Olímpic de Lió, et vas trobar amb un gol a les primeres de canvi i l'equip es va enfonsar i no va saber en cap moment, no va ser capaç de reaccionar. Per tant, quan va començar aquesta temporada es va posar incidència en l'aspecte mental i sí que hem vist que al llarg d'aquesta temporada, jo crec que potser el Barça no ha fet un joc tan brillant, tan bo com les temporades anteriors, que també pot entrar dins de la lògica, perquè al final no tenies disponible la millor futbolista del món, l'Alexia Putellas, la doble vegada pilota d'or, però sobretot aquesta temporada he vist un equip que s'ha fet més madur i que ha après a competir millor. Per exemple, a les semifinals contra el Chelsea, el Barça guanya a l'anada 0-1 i a la tornada 1-1, hi ha un moment que sap contemporitzar amb aquest marcador, que quan el Chelsea empata el partit, es posa per davant, que l'equip no perd la calma, que continua fidel al seu model de joc, amb la idea de partit, i que segueix. I això és el que també vam veure a la final, perquè és cert que quan marquen el primer gol dius, ostres, no, una altra vegada, no, els primers 5 minuts encaixes un gol, com t'havia passat a Budapest, com t'havia passat l'any passat a Turí, però veus que l'equip segueix intentant-ho, que no decau. Amb el segon gol sí que vaig veure una mica que l'equip va patir, però després al descans es va fer un reset i l'inici de la segona part va ser impecable. La segona part del Barça va ser boníssima i realment mereixia aquest títol. Li faltava segurament en aquest equip una remuntada èpica i ara també la té.
Mm-hmm. Home, és que guanyar una final així, això és moral, jo crec, per la temporada que ve sencera. Per cert, avui a Twitter llegia que lloaves la figura de Jonathan Giraldez i el descrivies com a currante. És això, un currante, Laia?
Jo crec que sí, és una persona molt humil, que ha hagut de treballar moltíssim per arribar on està a dia d'avui, i no té un perfil, com ho diria, un perfil mediàtic. És una persona que treballa des del silenci, des dels coneixements que ha après al llarg de tota la seva vida, i jo estic molt contenta que hagi pogut guanyar aquesta Champions com a primer entrenador del Barça, també formar part de l'estaf de Göteborg, però com a entrenador just davant de Lluís Cortés. Estic molt contenta perquè crec que s'ho ha hagut de treballar moltíssim. És una persona molt humil, treballa moltíssim, és una persona que viu 24 hores pel futbol, i crec que és part de l'èxit d'aquest equip, de saber trobar l'equilibri en un equip d'estrelles. I també, i ho deia avui també en una entrevista a Patrick Jarro al Món Arracú,
sí,
que les fa sortir de la zona de confort, que els deia, vale, no, juguem molt bé, però el que hem de fer és ser menys previsibles, no? Intentar canviar coses, i que és un entrenador que contínuament està treballant per millorar a nivell tàctic.
I ho estem veient i s'està comprovant i li està donant fruits, evidentment. A més, estava llegint, ja com a comentari, bueno, és una anècdota per la resta del món, però per ell segurament no és una anècdota, que és una persona, el Jonathan Giraldez, que va treballar a la botiga del Barça, és a dir, una persona que va arribar, d'aquelles que va dir, jo fico el cap i ja aniré treballant, ja aniré arribant amb aquesta humilitat, no?
Sí, de fet, ell arriba el 2012 aquí a Barcelona, des de Galícia. Clar, el Jonathan Giraldez té 31 anys, és que és molt jove.
És molt jove, sí.
2012, amb 21 anys, amb pocs recursos aquí a Barcelona, i va explicar que va estar treballant en un restaurant servint. Després va estar a la botiga del Barça. Quan va tenir l'oportunitat a la Federació Catalana, en allà hi ha estat fent de tot, fins que va tenir després l'oportunitat de ser entrenador d'equips, de continuar-se formant, d'anar creixent. I ho va explicar també en aquesta entrevista, que ho recomano molt, de diumenge, el dia després d'haver guanyat la Champions amb el dia lliure amb el Xavi Bundó, no, que explica com totes aquestes experiències, no, que potser algú se n'amagaria de he treballat en un restaurant i he estat servint durant 2 anys, després he treballat 3 mesos a la botiga del Barça, no, com ell diu, ostres, tot això m'ha fet a dia d'avui, doncs, ser millor persona i tenir tots els coneixements que tinc. I el tracte, m'ho explicava un dia, diu, ser cambrer em va ensenyar a tenir un tracte amb les persones. No, a vegades et ve un client i es queixa d'alguna cosa, no el pots engegar, no? Has de saber lidiar amb tot això, i que diu que tot això que ha pogut anar aprenent en altres professions, que també li ha servit a dia d'avui per gestionar un vestidor professional.
Efectivament, una història increïble i val la pena conèixer-la i reconèixer-la. Mira, sí que volia demanar-te, perquè se'ns escapa una mica el temps, per la presència, una mica testimonial però simbòlica també, de l'Alexia Putellas. Com la vas veure? I també m'agradaria saber si penses que la temporada que ve, doncs per fi podrem ja gaudir-la a ple rendiment.
Espero que sí. Alexia ha estat treballant moltíssim i el que comenten les companyes és que cada vegada se li veuen més detalls de la seva qualitat als entrenaments. Jo crec que per ella devia ser un cop dur no poder aportar més a la final, perquè ve d'una lesió molt llarga. Ella és una jugadora molt competitiva, però també entenc doncs, que en el context del partit era una final que estava molt igualada, que en qualsevol moment el Wolfsburg també t'hagués pogut fer un gol i portar el partit a l'eliminatòria. I també va estar escalfant molt temps a la segona meitat, perquè el que volia Giraldez, com que a la primera part les coses no estaven acabant de sortir, era tenir recursos preparats per si el guió de partit continuava anant malament. Però és que, clar, amb la reacció que té el Barça a la sortida de vestidors, amb els ajustos que es van fer, tampoc era moment de tocar res de l'equip. Uh-huh. I també va ser un partit molt físic, molt exigent, i el que li falta també a Alexia és recuperar aquest ritme de competició, que és molt alt i és una cosa que tampoc podem pensar que tindrà d'un dia per l'altre. Dit això, estic convençuda que tornarem a veure la millor versió d'Alexia la temporada que ve.
Mira, i ja per acabar, Laia, una pregunta ràpida, però que no vull deixar de fer-te, és aquest embolic de tot el que està passant a la selecció espanyola de futbol. De fet, avui mateix la Patri Guijarro ha parlat al respecte i la futbolista blaugrana, doncs, que figura, no?, entre les 15 que van enviar el seu dia aquesta petició a la federació de no ser convocades, com que fins que ara no s'ha produït cap canvi oficial, circulen informacions, no?, que en breu podrien haver novetats. Li preguntaven a la Patri l'opció d'anar al Mundial d'Austràlia. Ella deia que, evidentment, a qualsevol futbolista això li fa il·lusió, i més després de la final que va fer ahir i la seva qualitat, però deia que en principi ella, si no canvien les coses, no participarà. Clar, és increïble, eh? Quina situació, Laia.
Sí, realment és increïble i és una vergonya que la Federació Espanyola encara no hagi actuat. Es pot parlar dels passos que han seguit les jugadores, si en algun moment s'han equivocat. El que està clar és que la Federació ha estat més intel·ligent i s'ha sabut vendre un relat en contra de les jugadores, però jo amb el fons de la qüestió, amb el fons dels canvis que es demanen, estic totalment d'acord. El futbol femení ha evolucionat i ha de tenir una estructura del tot professional i que doni les màximes garanties per poder competir pels principals títols. I crec que Espanya ara mateix té una generació que podria perfectament a proclamar-se campiona del món si tingués una estructura i una exigència del tot professional. És una llàstima que segurament no veurem les millors futbolistes jugant al Mundial, però per altra banda també valoro moltíssim que les esportistes que van demanar uns canvis que es mantinguin fidels a la seva idea i que siguin coherents, perquè per mi, abans que esportistes, tothom és persona, i per mi la coherència és una cosa bàsica i que valoro molt de les persones. La setmana que ve, dilluns de la setmana que ve, ha de sortir la prellista de Jorge Vilda amb 30 preseleccionades. Hi haurà, jo crec, per les informacions que tinc, que hi haurà alguna de les 15 que sí que tornaran, però de moment el que sabem és que Patri Guijarro i Mapi León, si no hi ha un gir radical de 180 graus, seran dues de les futbolistes que no aniran a aquesta cita. Però clar, això també hem de valorar que a nivell esportiu cada una estan renunciant a moltíssimes coses, i per exemple, no sé exactament què passarà, però amb el cas d'Aitana, que ha estat designada la millor jugadora de la Champions de la temporada, jo crec que Aitana està fent una temporada que podria estar lluitant per la pilota d'or, però és que si Aitana decideix mantenir-se ferma amb les seves idees i no va al Mundial, Aitana no optarà a guanyar la pilota d'or. Per tant, realment és molt complex haver de prendre una decisió de què fer.
Efectivament. Realment és un tema impactant. Ho seguirem i esperem que doncs, aviat hi hagi seny a la federació per poder arreglar totes aquestes coses. La Laia Coll, periodista a RAC1, la part d'esports i narradora dels partits de la Champions del Barça femení i d'altres competicions, evidentment. Laia, mil gràcies per estar amb nosaltres. Un plaer conversar amb tu i que vagi molt bé. Gràcies.
Gracias. Gràcies, bona tarda.
Vinga, una petita pausa i encara parlem una mica més d'esports.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, el Garraf, 96.8.
Camins.
Tot Espanya és festa, no?
Sí, menys a Ràdio Estel.
Menys a Ràdio Estel. Ràdio Estel, ens mengem aquest festiu allà alegrement.
Al magazín del vespre.
Estarem aquí per dir bon dia a les 8 i bona vesprada a les 8.
A Ràdio Estel.
Vinga, 3 minuts i mig que passen de 8:45, seguim parlant una mica més d'esports i ara és un honor que ens acompanyi un dia més per conèixer la seva opinió sobre la temporada del masculí, també sobre com es presenta aquest estiu i sobretot el que ha passat avui, que a mi té en estat de xoc. Joan Poquí, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Joan Poquí, redactor de Mundo Deportivo, que segueix l'actualitat del Barça. A veure, Joan, escolta una cosa. Jo aquest matí estava escrivint preguntes per tu i he hagut de parar i de prendre'm una tila perquè resulta que Messi, Jorge Messi, Messi per aquí, Messi per allà, Can Laporta surt d'allà, diu m'encantaria que volvés Leo al Barça, tot semblava perdut i ara resulta que ens tornen a posar el caramelet a la boca. Com, ens estem tornant bojos, Joan, o què passa?
A veure, a mi m'ha passat com a tu, també estava treballant i he hagut de canviar de rumb i dedicar-me a seguir aquest tema una mica.
Sí.
No ho sé, ens estem tornant bojos. Jo crec que el que és evident, el que és inqüestionable, és que el fet que el pare del Messi vingui, el pare representant del Messi vingui per reunir-se amb el president del Barcelona no és un fet casual, ni accidental, ni baladí. És un fet al que s'ha de donar importància. Uh-huh. Aquesta és una cosa. Segona, hi ha un canvi de guió, perquè fa una setmana, des de l'entorn de Messi, sí, estaven disgustats amb el Barcelona perquè Xavi semblava que els traspassava tota la pressió amb ells. És a dir, tot depèn del Messi, venir o no.
Sí.
I des de l'entorn del Messi deien que el Barcelona no ha fet cap proposta formal, per tant, el Barcelona no és una opció. Avui s'ha produït un canvi, i és que Jorge Messi, quan ha sortit de la seva reunió breu, és cert, que no ha durat ni una hora, amb Laporta, ha dit que a Messi li agradaria venir a Barcelona, que a ell també li agradaria que vingués, això també és nou, i tercera cosa important, que és una opció que està sobre la taula, cosa que fins fa una setmana no la contemplaven perquè no hi havia oferta al Barcelona. Ara encara no hi ha oferta formal al Barcelona perquè no pot haver-hi, perquè encara no sap el Barcelona quin pla per poder fitxar tindrà, però els Messi ara mateix la contemplen. Per tant, hi ha un canvi de guió important. A partir d'aquí, podem especular tot el que vulguem. Pot ser una trobada, entre cometes, de cara a la galeria, perquè per diguéssim, escenificar que les dues parts estan fent tot el possible per venir al Barcelona i que cap d'ells pugui quedar com a culpable de que Messi no vingui al Barcelona, si finalment no ve, o realment s'està explorant la possibilitat de que Messi acabi fitxant per Barcelona. Jo crec que és una mostra de bona voluntat per les dues parts d'explorar quines opcions reals hi ha de que vingui al Barça. Que si em demanes la meva opinió, jo ho segueixo veient molt complicat. Jo segueixo pensant que Messi està més a prop d'Aràbia o de Miami que de tornar a Barcelona. Però almenys les dues parts s'han trobat i han investigat, han mirat a veure quines possibilitats hi ha. Volen apurar totes les opcions que hi hagin de que Messi vingui a Barcelona.
Clar, ja estic veient que ens ocuparà tot el temps que tenim per tu, Joan, però aquí hi ha una cosa que a mi em té, és a dir, em té una mica neguitós. És a dir, s'està dient, clar, aquí tenim moltes variants. És que el problema no és vaig, fitxo, m'acceptes l'oferta i vens. No, és que tenim les variants del fair play, de la lliga, de després, has de fer vendes, tot això ha de tenir un procés que no és fàcil. Però clar, ara estic escoltant que la Lliga ha dit que sí, que dona el vistiplau a aquest pla de viabilitat del Futbol Club Barcelona, però no en els termes que havien plantejat, i que no podrà ser un 1-1, sinó que serà diferent, i que en aquest cas, si ve Messi, segurament, si no hi ha moltes sortides, no es podria fer un altre fitxatge. Clar, jo aquí aquestes circumstàncies ja m'explota una mica el cervell.
No, això vol dir el següent. El Barcelona presenta un pla de negocis.
Sí.
Pla de viabilitat, digue-li com és, un pla de negocis. La Lliga diu, ok, la Lliga li diu al Barcelona, jo et faré un seguiment d'aquest pla de negocis. Mm. Aquest pla de negocis, per poder fer incorporacions amb la fórmula del 1-1, implica abans fer traspassos per alliberar fair play financer i per tenir ingressos.
Sí.
La Lliga que t'està dient, ara mateix tu pots fitxar per la norma del 40%, és a dir, que de cada 10 milions que tu traspassis, tu podràs fitxar per 4.
Vale.
Això és el que t'està dient la Lliga. Mm. En el moment, a mesura que tu vagis traspassant futbolistes, arribarà un moment que tindràs la regla de l'1-1. M'explico?
Sí, sí, perfectament.
Que la Lliga estigui en el Barça, jo faré un seguiment dels que tu em presentes.
Perfecte.
Quan tu facis els deures, és a dir, traspassis jugadors, tu podràs fitxar per l'1-1. Uh-huh. Mentrestant, no ho pots fer. Però és que això em sembla a mi que és de bastant sentit comú. Quan ja es va explicar al principi, jo ja entenia que seria així. El Barcelona, per poder fer incorporacions, o almenys les incorporacions que vol fer, primer ha d'alliberar massa salarial. Uh-huh. Perquè si no, la Lliga, per una qüestió de viabilitat del negoci, no li deixarà fer els fitxatges.
Aquí el que, una cosa és clara, tu deies al principi, Joan. Jo crec que Leo Messi és increïble, perquè l'oferta que sabem que té Aràbia Saudí és una oferta que jo crec que faria embogir a qualsevol persona, no? I per l'Oremus i dir, mira, el sentiment està molt bé, però 600 milions de dòlars per temporada, això és una barbaritat, i vinga. Ha de ser molt, molt, molt intens el sentiment de Leo Messi per dir, escolta, encara anem a intentar-lo una mica més,
Ja. O Leo Messi deu tenir molts milions als seus comptes. És a dir, per tu i per mi ens oferissin, m'invento, 10 milions d'euros, ostres, ja embogiríem, no?
No, perdona, potser... i mig.
Clar, per això, i mig milió. Però si una persona que ja té sí, m'invento, 8 milions a la caixa igual, prefereix ser més feliç i contentar-se amb menys que anar a buscar aquests 600.
És una bona reflexió.
Tu tens tres fills i tens una família.
Sí.
Com vas amb els teus fills? Amb tots els respectes per Aràbia, per la cultura àrab, per si us plau, que ningú se senti ofès.
No.
Tu tens uns nanos que tenen una vida muntada més o menys aquí a Castelldefels, que són, sí, que a més el Messi en compte que és molt familiar, té el seu grup d'amics. Mm. On vas, Aràbia? Què vas a fer, Aràbia? O sigui, amb els altres termes, si jo fos Messi,
sí,
jo diria que se m'ha perdut Aràbia. Molts calés, val, però si tinc més dels que em gastaré en ma vida i amb els meus fills, ja els tinc, aquests diners.
Exacte.
Per què vull 600?
T'he de dir, t'he de dir una cosa i em congratula. En les reunions prèvies al programa que tenim amb el Ferran Gadevila, el nostre productor,
sí,
les nostres converses van molt per els teus raonaments. Les nostres converses.
Per mi està molt clar. Mm-hmm. Per mi està molt clar. I tens els nanos que tenen els amics aquí a Barcelona, que són de pèls. La dona del Messi, que és molt feliç a Barcelona.
Sí.
Jo entendria que s'endessin a Miami, perquè tu vas a Miami, que no sé, jo he estat al Barcelona un parell de vegades, i, ostres, és una ciutat que realment no és molt diferent ni climàticament ni en quant a forma de vida el que tenim aquí,
sí,
i que allà jo crec que una persona com Messi s'adaptaria bé. Uh-huh. Però, sincerament, no veig els Messi adaptats a Aràbia Saudí. Sincerament, no. I, aleshores, si ja tens els calés... Uh-huh. El que tu has de procurar és que els seus fills siguin feliços. Quan surten a casa, quan tornen a casa del col·le, que estiguin feliços. I això em fa l'efecte que Aràbia no ho tindria.
Jo dic...
Castelldefels ho té segur.
Jo aquests raonaments del Joan Poquí, amb tots pràcticament, dic amén, però en aquests especialment. Joan Poquí, redactor de Mundo Deportivo, que segueix l'actualitat del Barça, moltes gràcies per estar amb nosaltres un cop més aquí al Camins a Ràdio Estel. És un plaer conversar amb tu. Molt fortet, Joan Poquí. Gràcies.
Moltes gràcies, igualment, bona vesprada.
Una abraçada, adeu, adeu. Vinga, nosaltres que fem una pausa i Santi Jiménez malherido.
Ràdio Estel. Hi ha milers de raons per triar Mémora quan has d'acomiadar un ésser estimat. Com a mínim, més de 56.000. Les mateixes que famílies que el 2022 ens van confiar l'organització del comiat. Ningú confia a qualsevol un acte tan important. Tria Mèmora, a Tanatori de les Corts.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins.
És que feia molt de temps que no ens vèiem.
Sí.
I, clar, ja no em pensava que no em volíeu més, perquè, clar, no, home, no, aquí feu vacances d'aquestes de...
El magazín del vespre.
Setmana Santa, sí, Sant Jordi, sí, primer de... Aquí ho celebreu tot, eh? Les home. Catòliques i les obreres.
A Ràdio Estel.
Té delicte, amb Santi Jiménez.
Bé, en Santi Jiménez. En Santi Jiménez, d'aquella manera, us explico. Com us deia al començament, tenim el Santi fent repòs, ja no està per a ciertos trotes, és broma, està millor que jo, infinitament. I des d'aquí li envien molts ànims i ganes de retrobar-nos amb ell. Aleshores, per liquidar aquest dilluns de festa no festa, ens muntem la festa sense ell, però amb ell. Recuperem des d'ara i fins les 9 alguns dels millors moments del Té Delicte, la secció dels crims cutres, crims del menudeu, el menudeix en català correcte, amb el segell inconfusible del gran Santi Jiménez. Santi Jiménez, a Ràdio Estel.
Avui parlem...
Tema molt seriós.
Tema molt seriós, posem-nos seriosos.
Sí.
Les addiccions, Thomas de Quincy escriu això.
Vinga,
si un comença per permetre's un assassinat...
Això seria el primer, no?
Sí.
Si
tu ja... De sobte, no li donarà importància a robar.
Clar.
Del robatori passarà a la beguda. I després a la inobservància d'anar a missa el diumenge. I acabarà per faltar la bona educació i deixant les coses per un altre dia. És a dir, una cosa sempre porta cap a l'altra.
I a on Santi Jiménez, atenció, ens porta tot això?
Les xutxes s'han de controlar.
Les xutxes, eh?
Les xutxes. Perquè comences amb les xutxes i després passa l'alcohol, les drogues i el joc. Mira, jo tenia un amic enganxat al col·le.
Avui estem fent unes
cadències... És Thomas de Quincy.
Estem fent unes cadències que jo no sé, però val.
És veritat, ja ho veureu. Jo tenia un amic al col·le enganxat al sugus.
Al sugus.
Sugus, sugus. I com va acabar aquest amic meu? Cocainoma. amb les xutxes, s'ha de tenir control. Un al matí... Una a l'hora del pati, una després de dinar, una per berenar, no més de 5 al dia.
Escolta, Jiménez, però llavors has de tenir com un, jo què sé, com un ajudant que et vagi dosificant.
Clar.
Però, a veure, aquesta secció en principi parla de delicte.
Ara anem. I per què hi ha el delicte? Perquè vinga, parlarem de José Manuel P.P., inicials del Pires.
Pires, eh?
El Pires. Pires era, fins fa 3 anys, un camell... històric a Vigo.
Tenia catxella, eh?
Menudeo. Però... Menudeo, manguta. Formava part de la banda del capo de la zona, que es deia Paco Carranchas.
Molt bé, bon
nom. Carranchas era el líder d'una gran organització de narcotràfic.
Sí.
Aquest no era un manguta.
Aquest no, eh?
No, aquest era delinqüent.
Aquí hi havia nivell.
Però després de molts anys d'investigació, la banda de Paco Carranchas va caure.
I què va passar?
Ah, tanto que el Pires no el pilla. Pires pira.
La banda, Pires espira, molt bé.
La banda era un peculiar. Mira, el primer que va acabar va ser José Antonio P.A., conegut com Chechu.
Chechu.
El van enxampar amb 100 grams d'heroïna. 100 grams d'heroïna, ja sé que la gent que ens escolta aquí no es droga, és una brutalitat. És una salvatjada.
Bon apunt.
100 grams d'heroïna són, d'entrada, 20 anys de presó.
Vale.
Chechu va dir a la policia, pa' consumo propio, joder. Tengo 50 años y es lo que me meto al mes, joder.
Ya está.
Porque claro. De ella, a mi edad iré buscando por los bares papelinas.
No.
Ella anaba al macro.
Anaba al macro. Es posaba la chaqueta aquella del macro.
Y lo compraba. Claro.
Y ya.
No bácula.
Bueno.
Tirando al fil del Chechu, la poli va entrar un día a la casa de la mare de Paco Carranchas.
Ah.
Dona de 80 anys,
sí.
Que era la que guardava tota la droga que es distribuïa.
La mamma, eh? La mamma.
Sí, les
la
tenia mama. Ja, sí.
Vale.
I quan va veure que arribava la policia, va intentar tirar tota la mandanga a les plantes del jardí.
Mm-hmm.
Èxit relatiu. No va poder-hi la tirar totes.
Val.
Carranxa es va anar a la presó. Però a la senyora, en canvi, li van créixer uns geranis que semblaven sequolles. Sí. El jardí aquell va créixer que no vegis. I ara, però... macrojudici a la banda de Paco Carranxa.
I van caure tots
no,
al final?
No, ja hem dit que només es va escapar un.
El Pires?
Pires.
És... Ui, és bo, eh?
Pel nom, Pires. Pum. Va aconseguir fugir mentre a tota la banda li queia més de 100 anys de presó.
Déu-n'hi-do, eh?
Després d'una investigació terrible.
Un mestre, un mestre.
Però com diria Thomas de Quincy i Jorge Sanz, va acabar caient perquè la policia no és tonta i les xutxes addictives.
Val. Això es posa interessant. A veure, què passa amb el Pires?
Pires. Estem encara detingut a tota la banda de Paco Carranxas i Pires, l'únic membre d'aquesta temuda banda, i sí, probablement el més pringat de tots,
sí,
estava lliure. Però un atracament el va portar a la ruïna. No es va equivocar.
A veure, m'estranya, eh? Perquè el Pires ja ha demostrat molta
intel·ligència. No era molt llest, tampoc.
Ah, no?
Al final, en col·laboració d'un còmplice, que es deia JPRL,
sí,
va assaltar a la subida de Arramayosa, entre Nigrán i Bayona, un quiosc de xutxes.
Espera't, a veure, un segon. Aquest tio, camellito històrico, al final, després de fugir d'aquesta macrooperació,
sí,
es para a un quiosc de xutxes...
I l'atraca. L'atraca de nit. Rebenta la persiana metàl·lica, roba 1.000 euros de la caixa. Ojo, 1.000 euros?
1.000 euros en xutxes, això?
Això què prova? Que la gent és addicta a les xutxes. Claríssimament.
Mare de Déu.
I s'endú els, sí, 1.000 euros i un carregament de mentos, KitKat, xupa-xups, xiclets, ocitos de goma,
Déu,
gelats, nubes... Ta.
Mare de Déu.
Clar, evidentment, no ho va poder consumir tot. I va anar deixant un rastre d'ocitos i monedes de xocolata que van portar a la poli fins a un aparcament on les càmeres...
Perdona, això és verídic?
Això és verídic, absolutament. Diario de Pontevedra.
És que és increïble.
Sí, sí. I van veure que en aquell aparcament Pires i el seu col·lega, sí, li robaven el gasoil a un camió Mercedes per recarregar el seu cotxe per seguir fugint.
Molt
i clar, ara a l'aparcament hi havia càmeres, van comprovar la matrícula i el van detenir. Va caure l'últim membre de la banda de Paco Carranxas.
I el van juzgar o què?
Sí, però no per narcotràfic. O per robatori de xutxes. Tota la vida amb el jaco i la coca per acabar la trena pels mentos. Vigileu amb les xutxes.
Sí, escolta, així de què parlarem avui? D'un policia dolent o d'un dolent que es feia passar per policia?
De la segona opció, d'un dolent que es fa passar per policia.
Val.
Un home que tenia un pla veritablement ben pensat, però que va resultar ser un patós i no massa intel·ligent. El que no s'ha de fer mai, és posar la foto d'algú reconeixible fàcilment.
Val, doncs, vinga, anem al cas.
La policia, el juliol del 2015, feia una ronda habitual, la policia de veritat, eh?
Val.
Per l'avinguda del Mediterrani al barri del Cabanyal de València. Un individu els crida l'atenció. El personatge en qüestió corria com si el perseguissin. Quan se li apropen per veure si li passava quelcom, el sospitós dona una volta violenta per evitar-los i canvia de trajectòria com si fos el coyote per la seva fugida.
Molt bé.
Apreta, corre. Els policies li donen alto! I veuen com el de la butxaca, ell, de la butxaca, es treu un revòlver i el llença sota un cotxe.
I què més, què més?
Alto, policia! Aleshores comença una persecució i a l'alçada del carrer Justo Illa l'atrapen. Ell ofereix una gran resistència. Quan està immobilitzat al terra crida, tranquilo, hombre, soy compañero, soy de la Guardia Civil. Diu, ¿lo puede decir más despacio? Sí, soy de la Guardia Civil. Ahora nos entendemos. La poli baixa la seva pressió i van a buscar la pistola sota el cotxe.
Val.
La troben. Una arma de fogueig. Una bona imitació, però no era una pistola real ni reglamentària de la Guàrdia Civil.
Vale.
Cosa que ja comença a fer sospitar als policies.
Era bona, eh? Era qualitat.
El registren i li troben guants de làtex, unes brides per emmanillar algú, i la cosa comença ja a fer molta pudor.
Uh-huh.
Abans d'atendre un companyero, li diuen, ¿nos puede identificar, pues se puede identificar usted como miembro de la Benemérito Cuerpo?
Sí, sí.
I ensenya el carnet.
Vale.
I el carnet, a veure, no estava malament, eh? Semblava bo. Tenia l'escut, segell del Ministeri de Defensa, el seu número d'identificació, per si voleu saber-lo, era el 68131129, però fallava alguna cosa.
La foto.
Molt bé!
Ara.
Correcte. Recordeu la famosa frase de Groucho Marx quan va dir mai oblido una cara, però amb la seva faré una excepció?
Sí.
Doncs hi ha cares que és impossible que oblidis.
Molt bé.
Impossible, perquè aquella foto era impossible.
I quina foto era?
Atenció, que el xaval, el Napoleó del crim, havia posat la foto de Adrien Brody.
Molt bé.
Adrien Brody. Home, xaval, si t'has de posar la foto d'algú, mira que no hagi guanyat un Òscar ni un César per la pel·lícula El pianista, que l'ha vist tot Déu i tothom ha plorat amb la pel·lícula El pianista.
Ai.
Home, que tampoc ha protagonitzat Gran Hotel Budapest. I si no tenen les pel·lícules aquestes més o menys denses,
sí.
Va fer King Kong!
Exacte.
King Kong!
Exacte.
I surt a les pel·lis de Woody Allen.
Ai.
Que és la imatge de publicitat de Gillette per tota Amèrica del Sud, de Bulgari per Europa, que ha fet de model de Prada. I sobretot a Espanya no, tio. Que aquest tio ha sigut nòvio d'Elsa Pataki! D'Elsa Pataki! No és el tio ai. Més anònim del món.
Ai, 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 ai.
És a dir,
per tant,
que ni paso de buey, ni mirada de halcón, ni diente de lobo. Això sí, hacerse el bobo molt.
Tírate una selfie de ti, que saber que ese cuerpo es mí.
Ara, aquesta hora entra bé, aquesta musiqueta.
Buah, a mi no és cada que més m'agradi, però bueno, però és la que he trobat amb selfie. A veure, això passa a Almeria, on hi ha una banda de quinquis de tercera divisió,
sí,
que és molt coneguda de la policia. Una... Són els típics xavals conflictius que es fiquen en problemes, però que la policia els té totalment controlats. El líder, per dir-ho d'alguna manera, de la banda, també per dir-ho d'alguna manera, és... El Rulo.
El Rulo.
El Rulo, que imaginem que es deu dir Raül, que té 28 anys en el moment de la comissió del delicte.
Val.
Juntament, ell té una banda que només tenim les inicials, que es diuen MFF, que deu ser Manuel Fernández Fernández, que té 22, i CGP, que deu ser Cuerpo General... No, deu ser, perdó, no és la policia, no. És Carlos García Pérez, que té només 20 anyets.
Val.
Ells tres formen una banda terrible. Ells entren un bon dia al domicili, entren per la força, d'un veí d'Almeria.
Molt bé.
Anaven vestits, amb l'uniforme oficial del Quinque Cutre,
clar,
passar muntanyes, i atenció al detall, dues pistoles. Torno a repetir perquè el detall no es passi per sobre. Tres quinquis, dos pistoles. Potser el pressupost no els hi donava,
clar,
per tres pistoles, cada una pistola. Potser van amb un cronòmetre i es van passant la pistola perquè tothom es senti malote i peligroso.
Jo t'anava a dir, bueno...
No sé.
No, no sé. No sé. Escolta, i per altra banda, no vull deixar passar... Aquest seria una mica l'outfit oficial dels atracadors, no? Passant muntanyes.
Sí, home, és bàsic.
Per tant, tenim aquests tres atracadors, només amb dos pistoles, el Rulo i companyia,
sí,
que es colen en una casa d'Almeria, sí, violentament.
Com entren? Aprofiten un moment en el que el veí havia baixat al portal a acompanyar a un amic que estava a casa seva.
Val.
Estava de visita, en el moment aquest ell baixa,
sí,
obre la porta, el van encaronar i li roben 3.200 euros.
Bueno.
No sé, jo no sé quin sou, jo no tinc 3.200 euros a casa en metàl·lic. Dues PlayStations, cosa que a mi tampoc em podrien robar, perquè mi, no tinc cap PlayStation.
A mi tampoc. Anem bé. Què
I
més?
Li roben el telèfon mòbil.
Aquí sí.
Aquí sí, me'l robaria. Això és una que em faria una gran putada. Bueno, després, que evidentment s'inicien els tràmits habituals en aquests casos. És
sí,
a dir, denuncia la policia, truca, ve la policia, i la policia, que no és tonta, això és una cosa que recordarem sempre, amics criminals que ens escolteu. Amics criminals. La policia no és tonta. Ho pot semblar, però no és tonta. Veuen una burilla i diuen, aquí han fumat.
Aquí han fumat.
Aquí han fumat.
Però, veure, però policia... és cert que de vegades ho semblen una mica. Eh?
No, però...
S'ho fan, s'ho fan.
Sempre us acabaran enxampant. La policia no és tonta. La policia sent la declaració, la denúncia del nostre amic d'Almeria, que tenia 3.200 euros en metàl·lic,
dues
PlayStations, que ara veureu per què tenia dues PlayStations, i determina el cos de policia que això era un grupo preparado y perfectamente estructurado.
El Rulo.
El Rulo i els seus col·legues, que són un quinqui, que se devien gastar tot en punxar-se porros, preparados y perfectamente estructurados. Sembla que estem parlant de la banda de Ronald Biggs que va atracar el tren de Glasgow. No.
No.
No serà cas. I com arriba la policia a aquesta conclusió? Ah. Doncs perquè descobreixen que la víctima,
sí,
tenia una botiga de reparació d'aparells electrònics. Oh. D'aquí que tingués dues PlayStations a casa.
I aquestes botigues donen per tenir 3.200 euros.
És que, a més, era el dia que ella agafava la recaptació setmanal.
Setmanal?
I se l'enduia a casa per ingressar-la el dia següent. Per què tenia dos PlayStations? Tornem al tema. Perquè no hi ha conciliació familiar. Perquè la vida és una puta merda. Perquè la gent no té temps de fer les coses feina. I el tio s'endú la feina a casa.
A casa.
En lloc de reparar-la allà, va dir... I a més, imagino, coneixent la gent que juga a PlayStation, que han de ser uns passats de collons. Que tengo la Play, la tengo arreglada, la Play, no, niño, no, tengo la Play arreglada, no, mañana me la arregles. Perquè no poden viure sense la puta Play. I aleshores el tio va dir, cállate, niño, me l'enduc a casa, i aquest pobre home, aquest treballador, aquest obrer de la PlayStation, se la va endur a casa i mentre devia estar sopant macarrons, el tio, en lloc de disfrutar, estava allà arreglant la Play d'un idiota que posaria a jugar al FIFA. Bueno, doncs pues això és el que passava. Després de setmanes d'investigació, basada en la descripció que va fer la víctima dels seus assaltants, van detenir el Rulo, perquè van dir, hòstia, esto es el Rulo, esto es el Rulo.
Vale, esto es el Rulo, eh?
La víctima havia descrit a un dels assaltants, un passamuntanyes, una dessuadora blau elèctric amb una caputxa, li portava un número 75 gravat al pit i la cara tapada. El Rulo, que el detenen, i el papo li diu, va, Rulo, que has sido tú, que esto es tu cosa, que no sé qué. El Rulo, que no, que yo no he sido, que yo estaba con mi madre, que estaba devolviendo unos videojuegos, que yo estaba con los colegas, que lo puede jurar todo el mundo. ¡No! I ja comença a veure la policia que aquest tio l'hauran de deixar anar i que l'hauran de deixar marxar perquè no passarà res. I el tio diu, puedo llamar a mi hermano que me venga a buscar. I aleshores apareix el germà del Rulo. J-A-F-F.
J-A-F-F.
Que va anar a la comissaria d'Almeria a recollir el seu germà. Per entrar a la comissaria, òbviament, s'ha de passar un acte de detector de metalls. I què va passar? Va sonar. I posa el mòbil a la safata d'entrada a la comissaria.
Val.
I aquí, amics criminals, recordeu, la policia no és tonta. Diu, oye, este mòbil que tu tienes, que sea del mismo modelo
ven
y el mismo
acá.
Color del que le robaron a las consolas, no es mucha casualidad. ¡Atenció amb el policía! El chaval, òbviament, que fa, ho que fan tots. Però que no, que dice, paio, que dice. Que este es mío, que este es mío. I el xulo, el germà petit, diu, que dice, pavo, este teléfono es mío, no ves que en el salvapantallas llevo la foto de mi hermano. I qui es veia? El Rulo, sense el buf que li tapava la cara, amb una dessuadora blau elèctric, amb el número 75 al pit, un buf negre al coll i una pistola tot xuleta posant després de l'atracament, poc abans de regalar-li el telèfon al seu germà. Que hemos ido a dar un palo al de los videojuegos.
No.
Atenció, amics. La policia no és tonta.
Aquesta és una primera.
Però a vegades exagera una mica. Perquè això, definir-ho com un grup preparado y perfectamente estructurado es una mica hiperbòlic.
Moltes gràcies per venir, per aquesta magnífica secció. Nosaltres que recollim. Avui no us dic res perquè se'ns ha acabat el temps. Si se'ns ha menjat Santi Jiménez i si algú ens ha de menjar alguna cosa, que sigui Santi Jiménez.
O Leo Messi.
Bona nit, cuideu-vos, demà més.
Adéu. Ja no ocurrirà jamás. Si és casado me retiro. Por favor, no dudes más. Esto es un ataque.